Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Com esteu? Aquí els de sempre, els d'Esports COPE, per COPE Catalunya i Andorra. És un quart de quatre, anem fins les quatre, no ens atura ningú, en aquesta jornada prèvia a la cinquena jornada de la Lliga de Campions pel Futbol Club Barcelona, tot i que avui arrenca aquesta jornada, entre d'altres, amb el partit del Real Madrid a Portugal davant l'Sporting. No Sporting de Lisboa, sinó Sporting de Portugal, que si no s'enfaden. En aquest estudi ja tenim el José Luis Gil. Gil, com va? Bona tarda.
Molt bé, obrigado.
Obrigado, Gil. Et veig blanc, més blanc del que és habitual.
Sí.
I més inflat.
Més inflat.
No et veia des de divendres passat.
No, però he pogut entrar per l'estudi.
Bon cap de setmana, ha anat tot bé, no?
Ha anat tot molt bé, sí.
Vinga, anem al que toca, que és presentar la jornada. Ordenem i situem el que és notícia a titulars. Oh my God, that's the funky shit.
Top 5.
Rafa Nadal confirma la seva presència a la propera edició del Compte de Godó. El manacorí no fallarà una cita programada entre el 22 i el 30 d'abril propers.
Top 4.
L'Espanyol atura el projecte de grada unitària d'animació en no veure la manera de garantir una convivència pacífica entre els grups afectats. Els d'aquí que tornaran demà a la feina pensant en un Leganés que podria perdre fins a 3 futbolistes per lesió després del seu partit contra Osasuna.
Top 3.
Sevilla i Real Madrid busquen el bitllet per vuitens de final de la Champions. Els andalusos tenen prou amb un punt a Nervión davant la Juventus. El Madrid busca la classificació al camp de l'Sporting de Portugal amb Cristiano Ronaldo com a gran protagonista.
Top 2.
El Celtic apel·larà a la màgia de Celtic Park intentant repetir les bones actuacions de Man City i Mönchengladbach, però necessitat de la victòria per sobreviure a Europa. En uns minuts, roda de premsa de Brendan Rodgers.
Top 1.
El Barça arriba a Glasgow per sentenciar demà el Celtic Park al seu grup de Lliga de Campions. Llista amb Messi recuperat i Marlon convocat. Últim entrenament aquesta tarda, posterior a les rodes de premsa de Luis Enrique i Rafinha. Aquí a Barcelona, l'audiència tomba el recurs de la Porta contra el pacte amb la Fiscalia pel cas Neymar 1.
Entrevistes a Esports COPE.
Atén la trucada d'Esports COPE Carlos Cuellar, actualment jugador del Maccabi Tel Aviv i amb força experiència a Escòcia per parlar del Celtic Barça. Parlarem amb Arnau Baquer, excandidat a president del Consell d'Administració de l'Espanyol i intermediari entre el club i els diferents grups d'animació després que el club aturi la grada unitària. Recordarem la informació oferta ahir per Juanma Castaño, el partidazo al voltant de les intencions del City respecte a Leo Messi. Sentirem un avenç de l'entrevista que ha concedit l'ex-tècnic del Barça de bàsquet, ara entrenador de Panathinaikos, Xavi Pasqual, a Showtime, i estarem també amb l'exàrbitre i ara candidat a la presidència de la Federació Catalana de Bàsquet, Joan Carles Mitjana.
El debat a Esports COPE.
No està gens malament, eh?
No.
Un debat que arribarà, com sempre, gentilesa de Bracafé, avui amb els inimitables Tomàs Guasc i Emilio Pérez de Rozas.
La pregunta a Esports COPE.
Pregunta no, preguntes, perquè recordem tenim en marxa el sorteig d'una entrada doble per l'Espanyol Leganés. Us preguntàvem avui en clau periquita de qui és la responsabilitat del fracàs de la grada d'animació. Fet un últim recompte, jo crec que a parts iguals, eh? Club i sectors d'animació, el poble no té clar qui és el principal responsable d'aquest afer entre l'Espanyol i els diferents sectors d'animació. I en clau Barça, després de la informació a nit de Juanma Castaño al partidazo, teniu por que Messi acabi no renovant pel Barça? Doncs bé, Alberto, la sensació general del poble és que no tenen por.
Gràcies, Gil. Recordeu que per opinar que opinar té premi, facebook.com/EsportsCopeCatalunya és el nostre mur, i també estem a Twitter, @EsportsCope. Sortegem una entrada doble, com bé ha dit el José Luis Gil. Ho farem dijous, pel proper partit de l'Espanyol a casa, que és dissabte, 6:45 de la tarda. Espanyol Leganés, i ben atents durant tot el programa, perquè sabeu que estem sortejant una entrada doble pel clàssic, pel Barça-Real Madrid. Cada dia donem una lletra en qualsevol moment del programa. I el divendres, dia 2 de desembre, just el dia abans del clàssic, sortegem l'entrada. Has de conformar tota la frase. Recorda, una lletra cada dia. L'Anaïs Martí a la producció, a la sala de màquines. El José Miguel Cruz, en 2 minuts, i tornem.
Se ruega al propietario de un Nissan rojo aparcado en la puerta que acuda a información y me diga dónde lo ha comprado. Gracias.
Ven a tu concesionario y llévate un Nissan Micra o un Nissan Note con la mejor tecnología a un precio irrepetible. Gama compactos Nissan con 3 años de mantenimiento desde 7.700 euros financiando con Magic Plan 3D de RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, no. Es porque nos hemos comprado un chalet y queremos dejar la alarma instalada antes de mudarnos.
No se preocupe. Voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Pide una demostración gratuita de nuestra alarma llamando al 900-200-200.
Trabajar al lado de casa. Tener el superpoder de superfuerza. Que tu mejor amigo conduzca una grúa. Tener un llavero de la suerte que, de verdad, de buena suerte. O simplemente ahorrar. Hay muchas razones para no querer asistencia en tu seguro de moto. Sea cual sea la tuya, en Berti no te obligamos. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Hierba Luisa, té verde, angélica. Hace mucho tiempo un hombre en Galicia combinó 11 botánicos seleccionados para crear una receta tan especial que nadie ha querido cambiarla durante generaciones. Desde entonces Rúa Vieja hace que todos podamos seguir disfrutándola. Licor de hierbas Rúa Vieja. Comparte el secreto.
Operación Ecovidrio.
El vidrio al contenedor verde.
El año pasado se reciclaron más de 700.000 toneladas de envases de vidrio.
El vidrio al contenedor verde.
Y este año queremos más, mucho más. Consigue tu miniglú para reciclar en casa antes del mercado de invierno. Entra en miniglú.es y elige.
El vidrio al contenedor verde.
3 i 21 minuts de la tarda. Atenció, en poc més d'un any, Leo Messi queda lliure amb el Futbol Club Barcelona. Sona fort, veritat? L'1 de gener de 2018 Leo Messi serà lliure per negociar i, el que és més important, signar amb qualsevol equip. També sembla lluny, veritat? Però no ho és. Més enllà d'ofertes i ofertes, que entenem que Messi està còmode al Barcelona, a Barcelona i al club, amb la gent que l'envolta, amb el que cobra, què fitxaria el Barça amb 250 milions d'euros, que és l'oferta que, ara escoltarem, el partidazo de Cope ha anunciat que prepara el Manchester City per ell. Com reestructuraria l'equip al conjunt blaugrana? Se m'acudeixen noms per posar sobre de la taula. Griezmann, Isco, Aubameyang, Dybala... Podeu donar més, eh? Teniu el Facebook i el Twitter i podeu donar més. Però jo crec que la pregunta no és aquesta. La pregunta és per què aquestes alçades... Aquest 21 de novembre, Messi, a dia d'avui, encara no ha renovat pel Barça.
Albert Díez, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
Farem una cosa després a la tertúlia. A la tertúlia Bracafé li preguntem al Tomàs Guasqui, a l'Emilio Pérez de Rozas, per què Leo Messi encara no ha renovat amb el Barça. Potser hi ha algun detall que se'ns escapa. L'última de Leo Messi, de la situació del crac del Futbol Club Barcelona, del pibe de Rosario, amb veu del Partidazo, el programa d'esports nocturn de la cadena COPE, i amb veu del seu director, atenció, pareu bé l'orella, Juanma Castaño.
En el Manchester City van a tirar la casa por la ventana, o eso pretenden, para intentar el fichaje de Leo Messi. Ya lo informaba ayer el diario británico The Mirror. 250 millones de euros se quieren gastar porque en el Manchester City creen que el Barça no atraviesa por su mejor momento financiero, ni tan siquiera después de firmar el contrato con Rakuten, el nuevo patrocinador a partir de la próxima temporada. Hay fuentes del club de Manchester que dicen que con eso no tienen ni para pagar a Neymar. Y en el City ya han diseñado lo que le ofrecerían a Leo Messi: un contrato de más de 30 millones de euros y una protección y una seguridad fiscal absoluta dentro de Reino Unido. De momento, lo que es real es que ni Barça ni City han comunicado sus intenciones ni a Messi ni al entorno directo del jugador, es decir, a su representante, que es su padre.
Informa la cadena COPE. Oferta global per afrontar l'operació, 250 milions d'euros. Contracte de més de 30 pel jugador, és a dir, per Leo Messi, i el que és més important, seguretat fiscal al Regne Unit. En seguirem parlant. Aquesta és una setmana, com sabeu, si no ho recordo, de doble compromís pel Barça. Primer partit de Champions, després partit de Lliga. El primer partit de Champions, cinquena jornada de la fase de grups, que porta el Barça a Glasgow per jugar davant el Celtic. I el diumenge, a 8:45, a Anoeta, déu-m'hi-do quin partit, Reial Societat Barça. Anem per parts. Demà, bona oportunitat per anar assolint objectius, i en aquest cas aparcar la Champions. Ja tenim el Barça a Escòcia, volem repassar l'actualitat, com arriben els dos conjunts, el Barça i el Celtic. Amb el Barça, la Sílvia Ortiz. Sílvia, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda, Albert.
I amb l'actualitat del conjunt escocès, l'Helena Condis. Helena, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Vinga, busquem, et sembla bé, no? Primer les novetats del Barça.
Primer el Barça.
Amb una gran novetat en majúscula, majúscules, és el titular de la jornada. L'actualitat del Barça, Sílvia, passa pel retorn de Leo Messi a l'equip.
Doncs sí, l'equip ha aterrat a quarts de dues a Glasgow, els ha rebut una temperatura d'uns 6 graus que s'espera que baixi fins a sota zero a l'hora del partit demà. L'equip, encapçalat per Leo Messi, principal novetat a la convocatòria, ha superat aquest procés víric que el va fer ser baixa dissabte contra el Màlaga. L'argentí ja està amb l'equip. Luis Enrique ha convocat aquest matí a 20 jugadors, inclús el tercer porter Masip, el central del filial Marlon i també Aleix Vidal. Són baixa els lesionats Umtiti, Andrés Iniesta i Jeremy Mathieu, que encara no ha rebut l'alta mèdica, tot i que s'esperava que el francès ja estigués recuperat en aquests dies. L'equip entrenarà a les 8 a Celtic Park, abans, una hora abans, a les 7, hora catalana, hi haurà roda de premsa de Luis Enrique i Rafinha. L'expedició avui, comandada pel que fa a directius per Manel Arroyo, demà viatjarà el president Josep Maria Bartomeu, uns 1.400 aficionats acompanyaran el Barça a Celtic Park, un Celtic Park que s'espera demà estigui ple amb 60.000 espectadors i amb un ambient espectacular com sempre.
Així està el Barça. Sílvia, gràcies.
Adeu.
I ara el seu rival, què em deies? Que a aquesta hora estava parlant el tècnic del Celtic de Glasgow, que recordo que és cué de grup a la Champions.
Sí, sí, ara mateix començarà la roda de premsa del tècnic, de Brendan Rodgers, que només té la baixa de Tierney, al lateral esquerre, i té el dubte del davanter Griffith. Han fet l'últim entrenament a les 12 del migdia, mitja hora de retard, tot va una mica tard perquè, de fet, la roda de premsa del tècnic havia de ser aquest matí i no aquesta hora. El Celtic és l'últim de grup i necessita puntuar per classificar-se almenys per l'Europa League. No ha guanyat cap partit i el balanç de gols és bastant negatiu. N'han encaixat 13 i només n'han marcat 4. 3 són de Moussa Dembélé. Tot i això, els missatges del vestidor són optimistes, començant pel tècnic, el vam escoltar després del partit de Lliga aquest cap de setmana, Brendan Rodgers, i seguint per dos dels seus jugadors més destacats, la dupla en atac Sinclair i Dembélé. Els motius per creure des del vestidor del Celtic, perdó. Avisen que el Celtic que es trobarà amb el Barça no té res a veure amb el que va caure 7-0 ara fa dos mesos al Camp Nou. S'aferren a l'empat a 3 que van aconseguir contra el City al Celtic Park. Recorden que el Barça va caure a Manchester per 3-1. Asseguren que a casa són molt més forts. El Barça va caure a Glasgow ara fa 4 temporades i que avui al Celtic Park, avui no, demà, serà una caldera. Sonarà l'himne de You Will Never Walk Alone. I atenció, alguns aficionats al Celtic portaran estelades, una de les seccions tradicionals d'aficionats, que és la Green Brigade. Sol portar banderes irlandeses, palestines o també estelades al Celtic Park. El conjunt escocès, com el Barça, també ha estat multat per la UEFA per això, així que demà tindran feina els homenets de la UEFA.
Déu-n'hi-do, així està el rival europeu del Barça, el Celtic de Glasgow. A l'Helena li han convalidat la carrera de dret, no te'n vagis, que ens has d'explicar coses amb aquell tema, aquella carpeta ja habitual Barça-Tribunals, però volem intentar conèixer alguna coseta més de com afrontarà demà el Celtic aquest partit davant el Barça, a falta de dues jornades per tancar la fase de grups de la Lliga de Campions. Per això truquem un bon amic, és Carlos Cuellar, ara està a Israel. Carlos, hola, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bien, ¿cómo va la vida por allí?
Bien, muy, muy bien. La verdad es que encantado de haberme lanzado a esta nueva aventura en Israel.
Bueno, una más, ¿eh? Una muesca más una en tu más. Revólver.
Esperemos que no sea la última.
Bueno, miramos el palmarés y el recorrido de Carlos Cuellar y vemos que también jugó en el rival habitual histórico del Celtic, que es el Glasgow Rangers. Oye, viene de lo que viene el Barcelona, tiene por delante mañana este partido de Champions. ¿Cómo crees que se lo va a tomar el Celtic?
Hombre, jugando en casa va a ser un partido muy difícil para el Barcelona, porque el Celtic es, digamos que parecen dos equipos completamente diferentes cuando juegan fuera o cuando juegan en casa. Cuando juegan en casa son un equipo muy peligroso, porque tiene gente muy rápida, seguramente salgan desde inicio a presionar al Barcelona arriba, a intentar que cometan fallos en la salida de balón y aprovecharse de ello, igual que hicieron contra el Manchester City, que sufrió bastante en Celtic Park.
Hay otro factor que es el tropiezo del Barcelona contra el Málaga y también el regreso de Messi. No sé cómo crees que se lo pueden tomar estos allí.
Bueno, el respeto se lo van a tener, da igual que juegue. Está claro que para el Barcelona que esté siempre Messi pues es muy importante y sabemos de lo que es capaz. Pero bueno, ellos seguramente tienen a Scott Brown, que le hará un marcaje al hombre a Messi, intentará que no reciba balón, y que si recibe pues seguramente cometerle falta, ¿no? Y a raíz de ahí, pues ya te digo, seguramente tengan las líneas muy muy adelantadas e intenten ejercer una presión muy muy grande arriba.
El Celtic, recuerdo que es colista del grupo. El Barcelona tiene por delante el partido de mañana, pero después el de San Sebastián ante la Real Sociedad y después el Clásico. ¿Crees que va a dar mucha cera el conjunto escocés mañana o no?
Sí.
Seguro, ¿no?
Seguro. Además, intentará imponer un ritmo de juego muy alto, ya te digo, con mucha presión. Intentará pararles a ellos el partido cada vez que el Barcelona tenga el balón con falta, porque van a llegar muy tarde seguramente a la presión y van a rascar. Además, es algo natural suyo, que es que aunque no quieran, van a dar por naturaleza. O sea, que se preparen porque van a recibir bastantes golpes.
Bueno, es nuestro espía escocés, entre comillas, Carlos Cuellar. ¿Te ha sacado el carnet de entrenador o no?
No, todavía no. Estoy esperando a ver cuando me retire estar en ello, porque ahora aquí en Israel con el hebreo la verdad es que es un poco complicado.
Hombre, madera tienes, porque lo explicas muy bien. Yo le voy a decir ahora, no a Evangelio, sino al que manda aquí, que es Shuankar, el jefe de deportes, que te haga un contrato para cuando te retires de comentarista.
Bueno, eso es una cosa que me gusta. Que
eso
me gusta,
mola,
me siento, me siento a gusto.
Bueno, Carlos, cuídate mucho. Gracias por este tiempo.
Nada, a vosotros. Un abrazo. Un abrazo.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Després de l'empat de dissabte, arriba la Champions. Arriba el Celtic.
Tiempo de juego. Manolo Oliveros, Silvio Ortiz, Josep Maria Minguella, Pichi Alonso, Julio Maldonado, Maldini, Sergio López.
Aquest dimecres, des del Celtic Park, Celtic Barça.
Tiempo de juego.
COPE. Estàs informat.
Black Friday en Vision Lab. Del 23 al 27 de noviembre, 40% de descuento en todo. Gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Y si vienes antes de las 12, te haremos el 60%. Black Friday solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Son las 7 de la mañana y tengo muchísimas ganas de ir al colegio para expandir mis experiencias y construirme como persona.
No sé cómo, pero lo saben. Ya está aquí el catálogo de juguetes del Corte Inglés. Ahora con un 25% de regalo hasta el 23 de noviembre. Recógelo ya en el Corte Inglés.
No vayas tan deprisa que las rodillas no puedo, ¿eh?
Toma Flexim Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexim frena el deterioro articular y favorece la movilidad. Flexim Articulaciones de Pharma OTC.
Gairebé 33 minutets, això és Esports Cope per Cope Catalunya i Andorra. Anem, com és habitual, de dilluns a divendres fins les 4 de la tarda. Recordeu, aquesta setmana sortegem una entrada doble per l'Espanyol Leganés, entrada que sortejarem el dijous, entre totes les respostes que des d'ahir estem recollint al nostre Facebook i també al Twitter, i estem sortejant una entrada doble pel Clàssic. El Barça... Després, Cruz, el Barça-Real Madrid. Jo poso en situació la gent que estem donant una lletra cada dia per conformar una frase i que han d'estar atents. La lletra en qualsevol moment. Abans, resta de Champions. Avui arrenca aquesta cinquena jornada de la Lliga de Champions i juga el Real Madrid, d'un dels jugadors del moment, Cristiano Ronaldo.
Sí, senyor, que visita el camp del Sporting de Portugal en un partit on el Madrid, amb un punt, ja estarà matemàticament a vuitens de final, però li caldrien els tres per jugar-se a l'última jornada a la primera plaça del grup davant del Borussia de Dortmund. Quina versió de Cristiano Ronaldo veurem avui? La del Vicente Calderón, una altra... És un jugador capaç de tot, no són paraules meves, són paraules del seu tècnic Zinedine Zidane.
Minuto 90 te puede hacer lo mismo que en minuto 1. Entonces, su característica es esta, que en cualquier momento puede meter tres goles. No sé, espero que mañana mete tres goles, así está. Que la idea nuestra es salir a jugar bien, a hacer un buen partido y que lo vamos a hacer bien del minuto 1 hasta el final.
Hi haurà rècord d'assistència al Camp Lisboeta, 55.000 espectadors davant del retorn de Cristiano Ronaldo. El Sevilla, que rep la Juventus, també amb un empatet, estaria als vuitens de final. Altres tres equips poden obtenir també aquest bitllet. El Mònaco, si guanya el Tottenham, el Leicester, amb un punt davant del Bruges, i el Porto de Casillas, si és capaç de guanyar a Copenhague. Recordem, ja tenim cinc equips en aquests vuitens de final: Borussia Dortmund, Bayern de Múnich, Atlético de Madrid, el Paris Saint-Germain i l'Arsenal del soci Batllori.
Molt bé. Hi ha nervis per Lisboa, Gil? No, jo crec que està la cosa molt tranquil·la, molt pausada. Allà canten fados. Quan estan contents, canten fados. Quan estan tristos, canten fados.
Obrigado. Un apunt més del Barça abans del temps d'opinió. Ja estan preparats, crec, Tomàs Guasch, Emilio Pérez de Rozas. Paciència de seguida, perquè avui és notícia dins d'aquesta carpeta que us deia abans, Barça Tribunals, que l'Audiència de Barcelona, Helena, desestima el recurs de Joan Laporta contra el pacte Barça-Fiscalia pel cas Neymar 1. Això què suposa?
Això vol dir que el pacte entre Barça i Fiscalia en el cas Neymar 1 es ratifica de manera definitiva i tira endavant, perquè ja s'ha superat l'últim obstacle, que era l'Audiència de Barcelona, i que ara ho deies, avui desestimat el recurs de Joan Laporta, la sentència és ferma i ja no es pot recórrer. Per què el jutge desestima aquest recurs? Doncs perquè considera que la via penal no és l'àmbit per criticar i desautoritzar la gestió de Rossell i Bartomeu, que és el que, segons el magistrat, fa Laporta en el seu recurs, i perquè l'expresident no és víctima d'aquest pacte de conformitat. Prèviament, recordar que el recurs de Laporta va ser desestimat també pel jutjat número 22 de Barcelona. S'ha superat l'últim escull, així que ara ja hi ha llum verda perquè tiri endavant aquest pacte de conformitat que van signar Barça i Fiscalia aquest estiu. Recordem, el club es declarava culpable de dos delictes fiscals, pagava una multa de 5,5 milions d'euros i Rossell i Bartomeu quedaven exonerats, així s'evitaven anar a judici.
Gràcies, Helena. Aquest és el titular, eh? Després de no admetre l'Audiència de Barcelona, el recurs de l'expresident Joan Laporta al Barça, paga i admet la culpabilitat, exonerats l'actual president i l'anterior Bartomeu i Rossell. 3:36. Tenim lletra, l'anem donant al llarg del programa, una lletra cada dia, fins al divendres dia 2, que us demanarem que ens digueu quina frase proposem pel clàssic. Sí, la frase que... No la diem ni repetim lletres. La lletra d'avui, vinga, i ens prenem el bracafé, és la B baixa. La V de tota la vida, vaja, B baixa.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Aquí ho tinc, Bracafé. Ja m'he posat el meu. Cafè, Bracafé doble, un sol. Cafès del Brasil, ho vull recordar, perquè porten molts anys entre nosaltres, des de 1929. A més, Tomàs Guasch, hola, bona tarda.
Hola, guapo.
Que bé sones, on estàs?
Estic a un redigue d'aquests aparatos diabòlics que... Sí. A Madrid.
És a dir, primer façana nord de la península, sí, i després hem anat cap a Madrid.
Sí. Exacte.
Molt bé.
No descarto cap al sud.
Bien. I l'Emilio Pérez de Rozas, bona tarda.
Què tal, com estem, Albert?
Com estàs, amic?
Bé, molt bé.
Molt bé. Us vull recordar que Bracafé també en càpsules, eh? Si teniu la vostra màquina a casa, Bracafé, que podeu posar cada dia, al matí, al migdia, a la nit, quan vulgueu. A veure, Tomàs, Emilio, que no sé si és una pregunta o molt complicada, o molt fàcil, o a mi se m'escapen coses. Si l'1 de gener de 2018 Leo Messi és lliure per negociar, però sobretot per signar amb qualsevol equip, per què aquestes alçades no ha renovat, Tomàs?
Hombre, perquè això està pensant, sembla que és evident. Avui em parlava un, com diem, profundo conocedor del caso, que al Barça hi ha preocupació. I no és una conya, eh? Llavors, pues, bueno, suposo que tampoc el club, que l'última cosa que sabíem era que aquesta trucada al pare, a l'entorn, tot això no s'havia produït, però que sí que sembla que hi hauria un cert, com a dir, una certa expectativa del pare del Messi que fins ara no havia hagut. Això suposa que se n'anirà, no renovarà, no ho sap ningú. Perquè és que jo crec que, jo vaig dir un dia que comentava el partidazo, a mi em sembla que canviar Barcelona per Manchester alabado sea Dios, no? Però que sí que sembla que hi ha almenys una expectativa de que això pot estar a Durillo.
Ja. Emilio, la teva opinió, la teva informació, per què no ha renovat
Messi? No. Jo veo que Tomàs tiene más información que yo. Yo lo que creo es que en estos momentos es materialmente imposible que Messi se vaya del Barça.
¿Por qué?
No, porque es imposible, ¿eh? Porque
Messi, imposible no hay nada. Aquí. Es muy complicado, bueno, quieres decir, ¿no?
Bueno, yo digo imposible, vale. Tú dices muy complicado, porque este es un muchacho que llegó aquí con 13 años, tiene su hábitat, se ha comprado toda una montaña en Castelldefels, le van a pagar lo que quiera y más. Cuando digo lo que quiera y más es que cuando el padre de Messi dé una cifra, pues supongo que esta señora que lleva los números y el señor Bartomeu y quien sea, pues dirá, mira, pues todo el dinero de Rakuten para ti y tal y cual, y punto, y aquí se habrá parado todo. Ahora bien, Yo, como veo, no lo digo por Tomás, lo digo porque puede que haya gente más informada, ¿vale? Sobre todo en el entorno de Messi, no tanto en el entorno de la presidencia del Barça o de la gerencia del Barça. Como no tengo controlado, como no sé qué cosquilleo tiene la familia Messi y el propio Leo y su esposa y los niños, en el sentido de decir, no, pues ahora me voy a Manchester y gano allí un título o gano una Champions allí o tal, pues entonces esa es la única variante que yo tengo, que es que este muchacho que tiene este equiparro, esta ciudad, este país entero a sus pies, que se lee la manta a la cabeza y se vaya, como dice Tomás, a una ciudad donde, con todos los respetos del mundo, yo no viviría ni un cuarto de hora. Pero, de cualquier manera, eso es posible. Todo lo demás está absolutamente, digamos, atado al Barcelona, a Barcelona, a su ciudad, a sus compañeros, la amistad que tiene con Luis Suárez, que es auténtica y de verdad. Puede ser que la de Neymar sea más chistosa, pero la de la familia es auténtica y cierta. Yo creo que Messi va a acabar sus días aquí y acabará jugando su último año o sus últimos dos años en el Rosario, ese central o como se llame.
Ya, yo pienso que si salimos cualquiera de nosotros a hacer una encuesta a la calle, en Barcelona, y es igual, en España y fuera también, la gente da todos o casi todos los argumentos que ha puesto sobre la mesa Emilio. El tema es, Guas, que no juguemos con fuego. El 1 de enero de 2018 queda libre, pero para firmar con otro equipo.
Pero a ver, si nosotros, con perdón, que interrumpo, pero si nosotros somos el padre de Neymar, que, por cierto, muy, 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 muy buen consejero de su hijo no es, desde luego, tal y como se ha demostrado por sus problemas fiscales y más cosas. Si somos el padre de Neymar, o somos un abogado amigo de Neymar, de Messi, o somos el hermano de Messi, o somos todos estos, probablemente haríamos todo este ruido para que de los 20 millones limpios acabemos en 32 millones limpios, ¿vale? A mí eso es lo que me suena a todo este ruido, ¿vale? Entonces, eso es la estrategia.
O sea, que el entorno de Messi quiere sacar más tajada.
Evidentemente, esto es así. Porque además, como muy bien dice Tomás, y como probablemente no mienta del todo el Daily Mirror, el The Sun, el lo que sea, ¿me entiendes? Probablemente siempre habrá alguien que quiera poner 200 millones de euros. Probablemente, no lo sé, ¿me entiendes? O sea que cuando esta gente lanza el rumor de, oiga, renuévanme porque si no me iré, pues claro, estamos frente al único jugador que a lo mejor se puede ir. Ahora, realmente esto es muchísimo dinero, no creo que haya tantos equipos o jeques que los puedan tener.
Sí, cierto. Guas, ¿quieres añadir algo más del tema Messi?
No, que yo es lo que digo de siempre, que esto me parece que si hay una decisión de salida, es una decisión personalísima del muchacho, que me cuesta creer. Yo siempre cuento la anécdota de Ronaldo Nazario en Milán, cuando me recibe y le hago cuatro dobles páginas en el AS, una cosa tremenda, y hay una pregunta y digo, chico, ¿pero por qué te fuiste de Barcelona? Si estabas en Castelldefels, que es como Copacabana en pequeño, todas estas cosas. Y dice, coño, tienes razón. Dice, había semanas que solo veía una luz en Milán, la de la mesita de noche. Coño, esto me quedó grabado y lo repito siempre. Dígame, ¿usted cree, por lo que sea, por sus problemas fiscales, de no sé qué, porque lleva usted muchos años en el mismo sitio y le apetece cambiar, por lo que sea, usted va a cambiar Barcelona por Manchester, el Barça por el Manchester City? Oiga, está usted legítimo para hacer lo que quiera, pero a continuación yo le llevaría a usted al médico, porque como dice Emilio muy bien, si el Neymar va a ser 25 millones cash, buchaca, el otro va a ser 30 por lo menos, entonces ¿qué más quieres? ¿33 del City? 40, pues hijo mío, si te vas a morir igual.
Sí, lo tiene usted todo, pues en lo deportivo y en lo no deportivo.
Ahora, salir a la calle, abrir la ventana de tu casa y ver el mar y bajar abajo a ver cuatro sardinas, en Manchester,
no.
Pues ya estás
fábrica, en todo caso.
Tú mismo.
Es la anécdota que contaba Romario de Eindhoven. Que le preguntaron a usted cómo vio lo de Eindhoven. Y dice, oiga, mire, yo es que cada día que me levantaba en Eindhoven, y abría las pensiones de mi habitación, dije, lo que tenía en la habitación me gustaba más que lo que había afuera. Y en Barcelona, cuando abría la persiana de mi casa de Castelldefels en la playa, lo que había afuera me gustaba más que lo que había en mi habitación.
Esa es buena también, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Bueno.
O sea, que está la frase de Romario que la dijo en una conferencia de prensa, cuidado, no es ningún invento.
Emilio, cualquier persona con una mínima sensibilidad, es que no hay color.
Sí,
claro,
sí,
claro.
Es cierto.
Usted le quiere ir al Manchester City, coño, perfecto. Claro, yo entiendo siempre que es después del 2018, evidentemente. Oiga, pues mire usted, encantado que le vaya muy bien. Ahora, claro, razonable,
claro,
¿no es?
Claro.
Bueno, vamos a seguir hablando. Hasta que no renueve, si es que renueva.
Yes.
Vamos a seguir hablando. Guas, ¿te quedas por aquí?
Sí.
Vale, Emilio, Bracafé, gracias, ¿eh?
A ti, un
abrazo. Abrazo fuerte, gracias.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé, això sí que és cafè, el millor cafè.
La economía está de gala, porque el 23 de noviembre El Economista celebra su sexta edición de la Noche de la Economía en Caixa Forum Madrid, presidida por la vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáez de Santa María. Una gala que premia a las mejores empresas y empresarios del año. El Economista, líder en información económica en español con más de 11 millones de lectores según OJD.
Mañana, 13TV te ofrece en directo, desde el Gran Casino Aranjuez, la ceremonia de entrega de la 18ª edición de los Premios Iris. La Academia rinde homenaje en una gala única a 60 años de televisión en España. Ceremonia de entrega, Premios Iris de la Academia de la Televisión, presentada por Nieves Herrero. Mañana, a partir de las 9:15, en 13TV. 13TV, me gusta.
Arriba el Black Weekend a les RCD Steel Shop. Divendres 25 i dissabte 26 de novembre trobaràs descomptes de fins al 40% a les botigues oficials de l'Espanyol a l'estadi i a la ciutat esportiva Dani Harke. I diumenge 27 també a la botiga online www.rcdsteelshop.com.
Informació de l'Espanyol, avui extra esportiva, perquè és notícia a les últimes hores la suspensió de la grada d'animació, suspensió temporal. Guasch, sigues per aquí, ¿verdad?
Sí, senyor.
I incorporem Arnau Baqué, qui va optar a presidir el Consell d'Administració. Senyor Baqué, hola, bona tarda.
Bona tarda.
Per cert, aquí no escoltareu a ningú de l'Espanyol perquè ens remeten des del club a un comunicat d'un quart de nou d'ahir dilluns. Jo entenc que ha de ser difícil donar explicacions, entenc que per això no ho fan, quan el més fàcil és explicar les coses amb normalitat. A més, com som una ràdio, de moment un comunicat escrit no porta veu. És igual. Senyor Baqué, és tan difícil fer una grada d'animació?
Crec que no. Crec que no és difícil, però pot convertir-se molt difícil si els elements del còctel doncs, no els mous bé, no els remenes bé, i l'estratègia que utilitzes és equivocada, com jo crec modestament, i m'he cansat de repetir-ho públicament per activa i per passiva, que crec que l'estratègia era errònia des del primer moment, però bé. És una llàstima perquè al final la imatge de l'Espanyol ha quedat malmesa, tot per acabar amb la situació que estàvem l'any passat. Vull dir que al final, després de 6 mesos, tornem al punt de partida anterior i amb la imatge pel terra.
Crec que vostè va formar part de les converses entre les diverses parts, que al final, òbviament, no han arribat a bon port. Per què s'arriba a aquesta deriva? Que primer s'intenti fer, que no acabi de quallar i que, de moment, es suspengui.
Jo vaig participar molt breument. Vaig participar en 3 reunions i avançat ja les conversacions. Les conversacions van començar cap al mes de juny i jo vaig participar en 3 reunions al mes de... 2 al mes d'agost i 1 al mes de setembre, quan el problema ja estava bastant enquistat. El tema us puc explicar breument. Per mi, l'error de l'estratègia va ser no asseure en una mateixa taula els dos grups d'animació, tant penya juvenil com la curva i el club, seure'ls en una mateixa taula. Totes les reunions es van fer per separat. És a dir, fer una reunió amb la juvenil, club juvenil, una altra reunió club curva, i doncs arribaven acords diferents i després doncs es pretenia que sense que les dues parts, els dos grups d'animació, se segueixin junts, després tinguessin una convivència bona a l'estadi, cosa que era molt complicat doncs, perquè veníem de 4 anys de separació. Per tant, crec que amb això us ho he explicat pràcticament tot.
No, no, queda molt ben explicat i clarificat. Guasch, tu opinió?
Home, jo el que no entenc és, i més a l'Espanyol, que això succeeixi. Potser em faig gran i estic més per una tranquil·litat, però dius, escolta'm una cosa, ara que sembla que va sortint a l'equip bueno, del pou extraordinari que va deixar aquest fenomen meravellós que va ser el tarisme, que no va acabar amb el club perquè li va faltar 10 minuts. Sembla que la cosa funciona, escolti, la pella juvenil, la curva, no sé què, no hi ha manera que es posseu d'acord amb un objectiu comú que és veure's cada 15 dies.
Sí.
A mi em sembla que és una cosa de bojos, però no ho entenc. A l'Arnau ho explica molt bé, que diu, clar, si tu te reuneixes amb un i després a l'altre, que també no sé quina mena de condicions pot posar. O sigui, jo em veig jubilat anant a l'estadi a veure l'Espanyol i quina cunya de condició li he de posar jo? Pues agafar el meu seient, animar, emprenyar-me quan toqui cap a casa, no?
No, i si no efectivament, que... efectivament.
És així, no?
Que surtin i, és que no, i ho expliquin, perquè clar, o ens falta informació o això no s'ha explicat bé.
No, és així, és tal qual. Ara, és molt trist, perquè l'altre dia, coi, és la imatge del club. Altre dia vaig estar jo a Vitoria, amb una sèrie de gent que vaig coincidir al tren, que d'aquí tornava i tal i qual, cony, hi ha una mena d'il·lusió i una cosa, i un partit s'ha guanyat, a fora aquest equip funciona bé, ah, cony, l'endemà no hi ha curva, no hi ha no sé què, ara tot és un desastre, cony, no hi ha manera.
Molt bé, en seguirem parlant també, perquè és un tema que no s'ha tancat, és suspensió temporal. Sí, senyor sí. Baquer, sé que està en un dinar, gràcies per interrompre.
No, no et preocupi, cap problema.
Que vagi molt bé, gràcies.
Mastega bé, mastega bé.
Una abraçada,
Guas. Una abraçada. Guas, gràcies com sempre por tu tiempo. Cuídate mucho.
Adiós, guapo, adiós.
Adiós. Juan Arias, hola, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
L'Espanyol juga el dissabte. Espanyol Leganés. Leganés va tancar ahir la jornada. Actualitat esportiva del conjunt blanquiblau gairebé fixat en el proper rival.
Sí, mañana por la tarde regresa a los entrenamientos. Hoy jornada de fiesta para el encuentro Espanyol Leganés del sábado en Cornellà. A ver si por casualidad llega la primera victoria de la temporada en casa. Baja segura Hernán Pérez por sanción y Álvaro Vázquez por lesión.
I atenció als damnificats del partit ahir de la victòria de Leganés davant Osasuna. Diego Rico, ja veurem què passa i com arriba a Cornellà a Prat. Bàsquet! 10 minuts per les 4, us ho deia el Gil en titulars. Primeres declaracions de Xavi Pascual, qui va ser tècnic del Barça després de la desfeta al clàssic del conjunt blaugrana. Això és un tastet del que ha comentat el programa Showtime de la cadena COPE.
Al final cada partido es una historia diferente. Lo puedes mirar, es como todo. Se puede mirar como quieras. Puedes mirar que es Madrid a París por Barcelona, que es real, pero también puedes mirar que Barcelona ha ganado dos veces al Madrid y el Madrid ha ganado una. No sé, se puedes mirar como tú quieras. Es como todo, pero como siempre nos queda en nuestro mundo del deporte, siempre nos queda lo último que pasa, porque al final con el mismo trabajo a veces estás a una pelota de ganar o de perder, tú la fallas, ellos la meten o al revés y o pierdes un balón al final que te cuesta un partido y es con el mismo trabajo. Entonces al entrenador se le dice que lo está haciendo bien o mal en función de si gana de uno o se pierde de uno muchas veces.
I una més, aquesta entrevista la podreu sentir sencera aquest vespre a cope.es al programa 254 de Showtime. Deia una més de bàsquet perquè el dissabte tenim eleccions a la presidència de la Federació Catalana. Tenim tres aspirants. El fins ara president Joan Fa, Pere Franzi Torra i Joan Carles Mitjana. Donem veu a tots. Senyor Mitjana, bona tarda.
Bona tarda.
Com es presenten aquestes eleccions?
Bueno, pues yo diría que divertides. Perquè pensaven que serien les eleccions normals on la gent podria escollir el seu candidat i em trobo a una sèrie d'irregularitats propiciades per l'actual president de la federació, en la qual és molt difícil que tots els seus catalans puguin decidir qui és el seu president de futur.
Vostè ja ha denunciat aquestes irregularitats, però expliqui'ns quines són.
Bueno, bàsicament, per la llei catalana de l'esport possibilita solament els clubs que estan diguem, amb el registre, no que estiguin legalment constituïts, que tots estan legalment constituïts, sinó els que estan al registre d'entitats esportives de la Generalitat que puguin votar. El problema és que aquesta llista, malgrat que és pública des que anar un a un, malgrat que els clubs petits en algun cas no l'han fet, no estan al dia, però l'únic que controla aquesta llista és la pròpia federació. I l'altre dia el senyor Fa, en una entrevista de l'Elisida, va dir que ell no tenia aquesta llista. I resulta que el mateix dia, per la tarda, després d'apretar, la federació fa pública aquesta llista, que no és la llista de tots els clubs, sinó solament els que tenen dret a vot. Pràcticament estem parlant que el 50% dels clubs catalans no poden exercir el seu vot la setmana que ve. I l'únic que controla aquesta llista és ell.
Ja.
Com a mínim, tinc de dir que és ells.
Sí, el que és cert també és que la gestora diu que el cens està aprovat per l'Assemblea General. No és suficient amb això?
No, però és que, a més, la gestora, els tres senyors de la gestora de la Comissió Electoral, de la Junta Electoral, tampoc poden estar a aquesta Junta Electoral perquè no tenen els seus papers a dia. O sigui, tu, quan fas una assemblea d'uns socis,
sí,
els únics que poden entrar tothom que tu vulguis, però els únics que tenen dret a vot són els membres que estan legalment constituïts. I resulta que aquest senyor ha fet totes les assemblees emparar-se solament amb els clubs federatius, que ja et sembla bé, però la llei diu que solament poden exercir el seu dret a vot els que estan legalment constituïts al registre. Per tant, a l'última assemblea ordinària, la meitat no podien votar. A l'última assemblea extraordinària que ha donat peu a aquestes eleccions, dels tres de la Junta Electoral, cap pot estar allà, ni pot emetre cap vot. Això és una tonteria tan gran Però clar, és que estem parlant d'un senyor que controla aquesta llista i ha deixat fer això. Però jo entenc que un club no estigui al dia en quant papers. Entenc que la secretaria pugui retrasar, perquè hi ha molts clubs que ja han donat els seus papers per estar al dia. I el registre pues, és molt lent, perfecte. Però el que el senyor fa, controla aquesta llista. Ha permès fer unes assemblees, diguem, no del tot legals, i a més, aquesta llista no l'ha donat fins que l'hem denunciat. A la qual cosa, quan jo estic treballant buscant els avals de 400 equips, mentre ells busquen avals solament del 100 i pico, que són legals. Això és fer trampa.
Digui'm una cosa, què proposa, què porta en el seu programa Joan Carles Mitjana si arriba a ser president de la Federació Catalana de Bàsquet?
Bueno, portem quatre grans eixos. Un és tornar a la Federació dels Clubs, mitjançant uns mecanismes, i un d'ells, el més numerós, és que quatre representants dels clubs sí. que estan escollits per l'Assemblea estan a la Junta Directiva, quatre més a la Fundació, que ningú vol parlar de la Fundació, però és un altre mecanisme que hi ha dintre del món del bàsquet. També tenim una línia de donar-li sostenibilitat econòmica als clubs, no a la Federació, sinó als clubs, mitjançant baixant les quotes, hi ha una sèrie d'accions que ja es poden fer, com és donar licències gratuïtes per delegats, algunes licències gratuïtes per depèn quin tipus d'entrenador, etcètera, etcètera, i ajudar econòmicament perquè tenim unes instal·lacions esportives que el senyor fa, estarà alardant que ha baixat de 40 milions a 20 milions la deuda, però clar, s'ha carregat una sèrie de mecanismes d'instal·lacions esportives que donaven molts diners als clubs catalans. No sé si podem continuar amb aquests beneficis. Per l'altre costat, també tenim el tema de millorar l'essència del bàsquet. Tenim uns jugadors extraordinaris, uns entrenadors extraordinaris, i tenim que vendre el producte no fora de les nostres fronteres, perquè tenim un mercat exterior molt gran que pot vindre aquí a Catalunya a millorar tècnicament com a entrenador, com a jugador, inclús com a àrbitre. I després, per últim, tenim pot modernitzar la federació, i dintre d'aquest modernitzar la federació podem crear una oficina del club, que ara fa gràcia, perquè Joan, després de 14 anys la federació diu que la farà per ajudar els clubs i que no passi el que està passant en aquest moment, que els clubs no sabien que no estava legalment constituïts.
És Joan Carles Mitjana, va ser àrbitre, treballa a la FIBA i es presenta a la presidència de la Federació Catalana de Bàsquet. Seguirem atents i seguirem parlant. Joan Carles, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Soy el doctor Juárez del Instituto Oftalmológico Tres Torres. Os ofrezco la última tecnología para intervenir la miopía, hipermetropía y astigmatismo. El láser Amaris 1050.
Llama al 900-842-848 y tendrás una visita informativa gratuita. Nos encontrarás en iott.net o llamando al 900-842-848.
Hola, soy el Black Friday. Venía por un Peugeot seminuevo.
¿Cómo?
Hasta el Black Friday viene la Peugeot Week. Porque del 21 al 26 de noviembre en la red de Peugeot Ocasiones del León de la provincia de Barcelona tienes un seminuevo con unas ofertas inmejorables y con 36 meses de garantía.
Más información en 7concesionarios.com.
Després diràs que l'afectat sóc jo...
Per què deixo d'entrar al Cruz? Mira quin crit has fet ara.
Va, no siguis mentider.
És normal, he estat jo.
No, li va tocar l'altre dia... Li va tocar l'altre dia a Batllori, avui t'ha tocat a...
Què li ha passat a Batllori?
No, la solitud del locutor quan és moment de presentar aquesta...
Sí, home, un clàssic.
Minuto Gil presenta avui, com diria Manolo Oliveros, Pedrades. Et presento a un ciutadà de Nigèria que es diu Harrison Chinedu.
Chinedu.
Sí.
Harrison Chinedu.
Harrison Chinedu.
Jo Harrison conozco a George Harrison Ford.
Harrison Ford.
Va por generaciones.
I està, com era, Harrison Fogg, també, sí. Un local aquí a Barcelona, etcètera, etcètera. Bueno, aquest senyor és de Nigèria. Aquest senyor tenia un rècord.
Sí, tenia.
Tenia i té un rècord, que és haver caminat 48 quilòmetres, xinutxano, pim-pam-pim-pam, amb una pilota a sobre del cap.
Ah, molt bé.
Però
quants?
És que 48 quilòmetres.
I no li va caure?
No li va caure.
Molt
si
bé.
Més no, això diu el senyor Guinness, que és el que sap d'aquestes coses. Doncs bé, el senyor Harrison Chinedu ha anat més enllà i ja té dos rècords.
Amb dues pilotes?
No, amb la mateixa pilota,
sí.
Al mateix cap, sí, perquè només en té un.
Però això és important.
Pujat a una bicicleta fins a completar 103 quilòmetres en bici sense que li caigués a la pilota.
Una cosa, això, això d'on ho treus?
Això ho trec de la secció de Pedrades a pedrades.com.
Molt bé. Per cert, salutacions a la gent de Camprodon, que ens escolta molt des d'allà, entre d'altres.
Ah, doncs salutacions a Camprodon. Tinc un gran amic que fa...
Jo també.
Fa estones a Camprodon.
Vinga.
Última hora. S'ha presentat la 93a edició de la Jean Boen. Ah, es farà el diumenge dia 27. El gran favorit en categoria masculina, Toni Abadia. I em faig ressò d'una notícia trista. Victòria a la 8a partida del Mundial d'Escacs de Kariakin, el rus, sobre Carlsen, al noruec. Carlsen li queden ara 4 partides per intentar empatar i forçar el desempat.
No m'ho perdo. Gràcies, Gil.
A reveure.
Gràcies a tots. Que vagi bé. Adéu.